Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca dedicat a la música clàssica. Al programa d'avui, el nostre convidat és Tchaikovsky i les seves suites per ballet. Piotr Ilyich Tchaikovsky va néixer a Votkinsk, un poble de Rússia, el 1840, i va morir a Sant Petersburg el 1893. Per tant, és un compositor rus de la segona meitat del segle XIX i segurament és el compositor rus més famós de tots. Tchaikovsky venia d'una família de classe mitjana, el seu pare era enginyer de mines, Votkinsk, el seu poble natal, era o està en una regió minera, i el pare doncs treballava en una fàbrica en aquella població. Tchaikovsky era un home de caràcter hipersensible, molt nerviós, fins i tot depressiu, i això va condicionar bastant la seva vida. Es va casar amb 37 anys, però el matrimoni va ser un desastre, es pot dir, perquè només va durar uns pocs mesos i va quedar tan decepcionat que fins i tot va intentar suïcidar-se després de l'anul·lació del matrimoni, del divorci. Tchaikovsky va passar 4 anys com a funcionari del Ministeri de Justícia. Era molt habitual a Rússia en aquella època, ho vam veure també en el cas de Mussorgsky, era habitual buscar una feina estable, que típicament era doncs, de funcionari de l'administració pública, en aquest cas del Ministeri de Justícia, però Tchaikovsky tenia una vocació molt forta per la música i, per tant, al cap de 4 anys doncs, va decidir que renunciava a aquesta carrera de funcionari i es volia dedicar íntegrament a la música. La carrera de Tchaikovsky va tenir lloc entre les dues grans ciutats de Rússia, Sant Petersburg i Moscou. I a més és interessant que Tchaikovsky va tenir una mecenes, una aristòcrata, la comtessa von Meck, que era una gran admiradora del compositor i que va posar a la seva disposició doncs, recursos financers per tal que ell es pogués dedicar exclusivament a la música. La relació entre ells dos, curiosament, va ser únicament per carta. No van arribar a conèixer-se personalment mai. Podríem dir que va ser una relació de negocis, no? Business, oi? Va durar 14 anys aquesta relació de mecenes i protegit, fins que, en un moment donat, la situació financera de la comtessa doncs, va empitjorar, tenia molts deutes i va tenir que trencar aquesta generositat envers Tchaikovsky. Tchaikovsky és també el més internacional dels compositors russos, perquè va tenir molt d'èxit a fora de Rússia, no només a Rússia, sinó fora també. Va viatjar a molts països, com Itàlia, sobretot. Ja hem dit diverses vegades que Itàlia sembla tenir una fascinació especial sobre els artistes de tota mena. També va viatjar a Alemanya, a Praga, a París, a Londres, fins i tot als Estats Units. I després de tot això, doncs, els últims anys els va passar tranquil·lament a un poblet prop de Moscou, on va estar composant música tranquil·lament i vivint una vida, diguem, mig retirada els últims anys de la seva vida. Va morir amb 53 anys, sembla ser que de còlera, que hi havia molts casos en aquella època. I sobre la seva obra, doncs, podem comentar que és d'un estil més occidental que els seus contemporanis russos, com Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, etc., Balakirev, etc. Però tot i així també fa servir, com és habitual en els compositors russos, doncs fa servir molta música tradicional, música popular del seu país. La seva obra és bastant extensa i inclou sinfonies, òperes, ballets, concerts per piano, un concert per violí, diversos poemes sinfònics, suites orquestrals, una serenata per cordes, obres per piano, etc. Avui ens interessa la seva música per ballet. Pensem que Rússia és un dels països que té més tradició, una grandíssima tradició de ballet, probablement per la seva connexió cultural amb França. Pensem que durant molt de temps l'idioma culte a Rússia era el francès. Les classes cultes parlaven francès, no rus. I ell va compondre la música per tres ballets, el Llac dels Cignes, el Trencanous i la Bella Dorment. Avui escoltarem fragments dels dos primers, del Llac dels Cignes i del Trencanous, separats per un moviment de la serenata de cordes. Anem, doncs, amb el primer ballet, el Trencanous, que és segurament el més popular o un dels més populars dels ballets, no només de Tchaikovsky, sinó en general. Està basat en un conte infantil de Hoffmann. És música típica de Nadal. Si us hi fixeu en les programacions de concerts de Nadal, veureu que el Trencanous gairebé hi és. I també és molt habitual portar-hi els nens, perquè és una música que és molt agradable pels nens. És fàcil de que la disfruti un nen, no? L'argument, així molt ràpid, és que Clara és una nena a qui li regalen per Nadal un Trencanous. Aquest Trencanous és en forma de soldadet. Però el seu germà, segurament per enveja, doncs el trenca, i després llavors es veu i resulta que el Trencanous és un príncep encantat. Aleshores, Clara viu doncs unes aventures màgiques al regne de la anomenada fada de sucre. Com veieu, és tot molt màgic i molt de conte infantil. Veureu que l'orquestració és realment magistral. Tchaikovsky era sobretot un grandíssim compositor d'obres orquestrals, i sentirem varios dels uns quants dels números del Trencanous en versió de la Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Mstislav Rostropovich, un gran violoncel·lista i director rus. Comencem amb dos números que són la obertura miniatura, que és, bueno, és la introducció al ballet, que té un ambient així com màgic, oi, de conte. I després de l'obertura segueixen diverses danses, que se suposa que són les danses que ballen els habitants del regne de la fada de sucre que hem comentat abans. Per tant, primer l'obertura miniatura i després la marxa, que ve a ser la primera d'aquestes danses, que és molt, molt solemne i molt festiva, com veureu. Thank you. eren l'obertura miniatura i la marxa del Trencanous, interpretats per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Mstislav Rostropovich. I seguim amb la dansa de la fada de sucre, on apareix un instrument que no és massa freqüent, que és la celesta, que té un so així com metàl·lic i com bastant eteri, no? Màgic, lleuger. I a continuació, una dansa russa, que es diu Trepak en rus, que és una dansa tradicional russa, molt ràpida, molt enèrgica i que contrasta molt realment amb l'anterior, amb la dansa de la fada de sucre. Eren la dansa de la fada de sucre i la dansa russa, Trepak, del Trencanous, ballet de Tchaikovsky, interpretats per la Filarmònica de Berlín, dirigida per Rostropovich. I per últim, escoltarem la dansa xinesa, que també té el nom o el sobrenom de El Té, per allò que el té venia en bona part de Xina, i que és una pàgina, doncs, és molt agradable, està plena, és una pàgina plena d'humor i d'encant, no? Molt, molt delicada, molt exòtica. I a continuació, un dels números més famosos de tot el ballet, que és el Vals de les Flors. Fixeu-vos en l'arpa al principi, que també és un altre instrument que no és del tot habitual i que aquí té un paper molt destacat. I fixeu-vos també que els cellos, en un moment donat, cap allà al minut 3:30, doncs canten un tema molt, molt expressiu, gairebé dramàtic, que contrasta molt amb el que ha vingut abans, que era més aviat música molt, molt elegant i molt tranquil·la. També ho sentirem en versió de la Filarmònica de Berlín, que ja sabeu, com hem dit algun altre cop, que és una de les millors orquestres del món, si no la millor, dirigida pel grandíssim músic que era Mstislav Rostropovich. Thank you. Bé, i amb això acabem la selecció de números del ballet El Trencanous, de Tchaikovsky. Hem sentit la interpretació de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Mstislav Rostropovich. I ara passem a una música que no és de ballet, és la Serenata per cordes en do major, opus 48, que l'hem inclòs aquí en aquest programa una mica per fer de separació entre els dos ballets. Tchaikovsky considerava la seva Serenata per cordes com una de les millors obres, i la veritat és que és una música excel·lent. Va escriure que ell s'havia inspirat en Mozart. Cadascú aquí pot valorar si aquesta... si hi ha una semblança o no, però en tot cas era el que el compositor va deixar escrit. És una obra intensa, dramàtica, molt expressiva, i sentirem, dels quatre moviments que té, sentirem el primer, que és una sonatina interpretada per l'Orquestra Simfònica de l'Estat de la Unió Soviètica, dirigida per Evgeny Svetlanov. Veureu que aquesta sonatina, doncs, com el nom sembla suggerir, doncs, té una forma clàssica, tot i que l'expressió potser és més romàntica que clàssica. Doncs escoltem aquest primer moviment de la Serenata per cordes de Tchaikovsky.
Thank you. Thank you.
era el primer moviment, sonatina, de la serenata per cordes de Tchaikovsky, interpretada per l'orquestra sinfònica acadèmica de l'estat de la Unió Soviètica, és un nom bastant llarg, dirigida per un gran director rus que era Evgeny Svetlanov. I ara arribem al segon dels ballets que volíem presentar-vos en aquest programa, El llac dels cignes, molt conegut també, molt famós. Està basat en un conte romàntic alemany que molt resumit, és que un príncep s'enamora d'una princesa i aquesta princesa es converteix en cigne per causa d'una bruixa que la fa, que es converteixi en aquest cigne, no? Aquí també l'orquestració és realment extraordinària i sentirem uns quants números d'aquest ballet, quatre números concretament, en versió de l'Orquestra Simfònica de Boston, una de les grans orquestres americanes, dirigida pel que va ser el seu conductor titular durant gairebé 30 anys, que era el japonès Seiji Ozawa. Comencem amb el número anomenat Escena, tema del cigne, que és famosíssim. Exposa el tema que simbolitza aquesta princesa encantada que s'ha convertit en cigne. L'exposa l'oboe, com veureu, i que es repeteix en molts llocs al llarg de tot el ballet. Això fa que hi hagi una certa unitat, no? al llarg de tot el ballet, gràcies a aquest tema que sentim en diverses ocasions. Primer és l'oboe, després és tota l'orquestra cantant el mateix tema. I després d'aquesta escena, d'aquest primer número, sentirem el segon, que també és força conegut, que és un vals. A Tchaikovsky li agradaven molt els valsos, en va compondre bastants. I bé, aquest és un vals que va alternant la típica música de vals amb diversos episodis complementaris. Per tant, escoltem aquests dos números del Llac dels Cignes, de Tchaikovsky, en versió de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa. eren el tema del cigne i el vals del Llac dels Cignes de Tchaikovsky, interpretats per l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa. A continuació, un número que és realment molt, molt, molt simpàtic, molt encantador, que és la dansa dels petits cignes. És un tema lleuger, molt, molt, molt divertit, que vol representar això, els petits cignes, els cignes jovenets, dansant. Llavors, bueno, és bastant fàcil imaginar-se els petits cignes doncs, o bé dansant o bé caminant darrere la seva mare o com vulgueu, no? És un número molt, 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 molt simpàtic. Era la dansa dels petits cignes, del Llac dels Cignes, de Tchaikovsky, en versió de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa. I per últim, acabem amb la dansa hongaresa. És interessant com la major part dels compositors russos tenien molta admiració i feien servir molts temes populars de la música popular d'Hongria i de Centroeuropa en general i d'altres i d'Europa de l'Est. En aquest cas és una dansa hongaresa, música popular d'aquell país, i que Tchaikovsky fa servir aquí com a part del seu ballet. Veureu que té una primera secció lenta, lenta, tranquil·la, i una segona secció que és molt ràpida i molt, molt agitada i que va realment a tota velocitat. Bé, i amb això acabem el programa d'avui. Com sempre, el control tècnic i fent que tot això funcioni ha estat Joan Amat. I al micro us ha parlat Joan Sueiro. Esperem que us hagi agradat el programa. Gràcies per escoltar-nos. I la propera setmana tindrem Mozart, en concret algunes de les seves sinfonies més conegudes i més importants. Per tant, acabem amb la dansa hongaresa del Llac dels Cignes, de Tchaikovsky, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa.